A Ràdio Valira comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dijous. Avui tinc tertúlia tríplica, va. Tinc tres convidats avui. Ruth Ponce, benvinguda. I bon any,
evidentment. I bon any, sí, i bon any.
Per vosaltres sou la primera de l'any.
Sí, correcte. Sí, sí.
Joan Guixà, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. I Jacint Risco, gràcies per estar aquí.
Gràcies, i gràcies per desitjar-nos de bon any, ja te'l desitgem a tu, perquè li desitges amb ella i nosaltres no.
Sí, no, a tots, o sigui.
Ja comencem l'any amb discriminacions. Bueno, comencem l'any amb discriminacions.
Sí, va,
ja ho entes.
T'agafaré la paraula. Com sempre
s'ha
discriminat la dona durant molts anys, ara discriminem l'home una miqueta, no? Així ja tornem un equilibri paritari, no?
No parlem d'això perquè et tindrem per hores.
No, només tenim 45 minuts de tertúlia.
Per això mateix. No? I ja hauríem de parlar molt de pressa.
Exacte. Bé, bueno, sense... Entenc el que dius, no. Bon any a tots, perquè és cert que tots els convidats que tinc, doncs, des del nou, que hem començat la nova tanda de tertúlies per aquest 2024, és cert que per molts doncs, hem vist des de l'any passat, per dir-ho així.
Sí, sí, des de l'any passat.
Que és una paraula fàcil, no? En parlem l'any que ve o l'any passat?
L'any passat, no? Era la setmana passada.
Clar, o sigui, era fa 4 dies,
sí, per
dir-ho així. Bé, una cosa que és, no diria trending topic, però sí que aquests dies és una miqueta recurrent, Agència de Protecció de Dades, aviam, la cosa està... cruda, per dir-ho així, potser, o complicada. Vosaltres que estem en un món tecnològic i digital, dius, segons el que vas llegint, et fas preguntes, no? Ruth, potser tu que ets una miqueta més endinsada en la cosa.
Sí, bé, a veure, no està passant res que no passi amb qualsevol empresa. Gent que plega, gent que arriba, el que passa que ha coincidit doncs, que en poc temps hi ha hagut moltes baixes i pel que és la institució com a tal, l'Agència de Protecció de Dades a nivell d'Andorra, que no deixa de ser l'agència que regula les dades, bueno, la normativa a nivell d'Andorra, doncs clar, crida l'atenció, no? Que en tan poc temps les inspectores doncs, hagin decidit marxar voluntàriament de l'agència. I això, doncs clar, doncs, bueno, fa soroll. Però jo tampoc penso que sigui res que no estigui passant a altres llocs.
Joan?
Jo no conec massa el que està passant a dins, tampoc no transcendeix, no transcendeix el que pots arribar a llegir a la premsa, no? El que sí que és veritat és que és un ens prou important, tal com està a dia d'avui la tecnologia, no? El tema de la protecció de dades i que es reguli correctament i que hi hagi els mecanismes per d'això. I com diu la Ruth, jo crec que això passa en moltes empreses, però quan passen les coses passen per algun motiu, no? Pel que fem, pel que no fem, pel que s'hauria d'haver fet. Doncs crec que ell llegia, no? Que des del Consell General ara faran, no?, una auditoria interna, crec que va sortir ahir vespre al diari. Bueno, jo crec que és el que faria qualsevol empresa quan hi ha, no?, un punt de rotació important, analitzar què és el que s'hauria de fer diferent, no?, per retenir el talent, no? Que sempre es parla del mateix a les companyies privades, no? Pues el mateix al sector públic, no?, en aquest cas.
Sí, Jacint, tu aquesta visió, ja tens un gran somriure, eh? Perquè a la ràdio no tenim tele, però tenim que explicar les coses, que hi ha coses que fan somriure.
A veure, és veritat el que diuen els companys, aviam. I jo afegiria que, aviam, la protecció de dades no la tenim interioritzada a la societat. Estem parlant de les dades personals, estem parlant del tràfic de dades personals, de algo personalíssim. Imagineu-vos les dades personalíssimes com poden ser les dades de salut, les dades d'orientació sexual, les dades... Bueno, últimament els ordenadors et poden dir fins i tot, i anava a dir una bestiesa, no la diré, però quants pèls tens sota l'aixella. Ja us imagineu on volia dir-ho, no? Però aleshores jo crec que la importància de l'Agència de Protecció de Dades se li ha de donar la que té en realitat, perquè ha de protegir a tots els ciutadans de que es compleixi una normativa, que a més nosaltres ens hem dotat una normativa de rang europeu, és a dir, i encara m'atreviria a dir més, la llei de qualificada de dades personals andorrana va més lluny que el reglament europeu. Aquí, i perdoneu l'expressió, però em sembla que són més papistes que el papa, perquè moltes vegades és infumable el que s'ha fet per un país tan petit, no calia, des del meu punt de vista i el punt de vista jurídic, no calia tant. Però bueno, ens han anat d'un costat a l'altre del pèndol, però a més el top del top. Clar, el top del top vol dir que necessitem una agència potent. Clar, quan sents l'altre dia que a mi, i amb tots els respectes per la directora, jo he complert amb els objectius, quan no tens gent, doncs, escolti, vosaltres que sou empresaris, mireu, jo què voleu que us hi digui, compleixis objectius sense el personal amb una cosa tan important i amb un canvi legislatiu de fa 2 anys, ostres...
Quins eren els objectius, no?
Parlo amb 2 empresaris que tinc aquí al davant, els objectius són mesurables, bla, 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 i per tant, abans els has tingut que posar sobre la taula, els objectius... és que a mi em falten 2 o 3 persones, em pleguen 3 i compleixo igual els objectius. Independentment que després puguem discutir que l'elecció és política, que s'han de ser funcionaris, que no han de ser, que han de ser personal de carrera... És igual, això a mi no, fins i tot no m'interessa en aquest sentit. M'interessa que jo com a ciutadà he de ser, estar segur de que les meves dades estan protegides. I sobretot les personalíssimes, com poden ser les de la salut. I amb això acabo, amb el tema que hi ha hagut amb la història clínica compartida, que hi ha hagut accessos no autoritzats, s'està al programa, ho sé perquè estic a la CAS, i he rebut hem discutit algunes vegades aquest tema. Clar, els accessos a la història clínica compartida, és molt bona idea, però clar, qui pot accedir a què?
S'han de posar les mesures de seguretat perquè realment això estigui...
Poses les normatives, però després necessites algú que la...
Necessites l'autoritat de control perquè, si mai hi ha alguna cosa, doncs pugui verificar que s'està fent com cal.
I l'autoritat de control, estareu d'acord amb mi, que l'han de portar professionals.
Exacte.
I professionals altament qualificats. És que parlo d'altament qualificat perquè estem parlant d'una matèria molt sensible.
Molt sensible,
clar. Molt sensible.
I professionals d'aquest sector, com que és un sector molt nou, tampoc no n'hi ha tants. És que el tema és aquest, no? És com nosaltres, clar, no? Llavors, sí, sou pocs els que us dediqueu específicament a
això. Sí que puc dir, i ho puc dir perquè hi soc, no?, que a nivell d'empresa i d'institucions s'està començant a conscienciar en quant a la protecció de dades, el que deies, no, Jacint? Ostres, que és molt important i potser encara ens falta a tots, bueno, a poc a poc, això al final és qüestió d'anar-se conscienciant. És veritat que a partir del moment que entra en vigor la llei, les empreses s'han començat a posar molt les piles per complir amb aquesta normativa, començar a tenir delegats de protecció de dades, informar-se, formar la gent i entrar en tot això. Però, com dèiem, si no hi ha l'autoritat de control que pugui regular i pugui supervisar i pugui fer les inspeccions que tocarien en cas de presumpte incompliment, doncs això es torna una miqueta difícil.
De lo que comentem, el que a vegades és una miqueta contradient és les declaracions que fa la mateixa persona, sense carregar contra ella, però diu, bueno, que la senyora Punjabi gestiona l'agència, té tota la responsabilitat i tal i tal. Però després diu en la mateixa declaració diu que les persones contractades tenen una certa autonomia de com es poden organitzar-se i la qual cosa que fa l'agència ingestionable. Aleshores, diguem, d'un cantó dius que la gestiones i d'altre cantó dius que és ingestionable. Dius, hi ha un paradox aquí que no m'encaixa.
Sí, ingestionable, però compleixo objectius.
També.
Clar, ahir vaig sentir que les declaracions de la directora no havien agradat a la Junta de Presidents del Consell General, vaig escoltar un rato l'entrevista, i no és una crítica, és una crítica constructiva, finalment, no? Dic, escolta, allò ens ho creiem o no ens ho creiem, la protecció de... Ja no vaig al detall. És que agafo una inspectora, però resulta que li tinc que ficar un mestre al costat. Escolti, si jo... No estic parlant d'un administratiu que em mereix tots els respectes i que segur que fa una feina increïble, un administratiu, però clar, un inspector, des d'un punt de vista de tenir un rang de formació i tal, molt elevat, però jo entro i tinc un mestre al costat. Perquè, bueno, i la directora diu, no, és que això eren cursos de formació, que jo també estic d'acord, només faltaria que no haguéssim de reciclar el personal de totes les empreses, de públiques o privades, no? Clar, aquest enrenou, al final... Que sigui una agència que ha de ser independent del poder polític, com pot ser el Raona del Ciutadà, com podrien ser altres estaments com l'INAF, l'AFA i tot això, estic d'acord. Però la realitat és que ens hem de dotar dels millors professionals. O sigui, a mi que siguin funcionaris o no en siguin, mira, escolti, que passin un concurs i miri, vostè per ser inspector de l'Agència de Protecció ha de tindre, ja que sé, una llicenciatura, d'entrada, el saber. el saber hi ha de ser, i sobretot el saber fer, perquè aquí, en un país tan petit, ja tenim una empresa privada, i dir, no, escolti, és que aquestes dades vostè no les pot guardar. I vostè té un delegat de protecció de personal, clar, llavors, i acabo amb això, eh? En un país on el 95% de les empreses són microempreses, per no dir mini-microempreses, comencem, que si assessor fiscal, que si assessor de protecció de dades... Que
riscos
si
ha, laborals.
Que si, exacte, assessor, ara ho anava a dir, assessor de riscos laborals, que els costos finalment acaben pujant per a totes aquestes assessories. Que jo recordo un tema de la Unió Europea, que va haver un estudi de la Unió Europea, de la Comissió Europea, que el 7% de les despeses de les empreses es donaven amb assessors fiscals. Clar, assessors fiscals, assessors de seguretat, assessors de...
Clar, cada cop necessites més, no?
No, clar, i aleshores, clar, dius, home, és que les empreses també han de tenir un benefici, doncs per què pugen tant el producte? No? Escolti, ja potser que n'hi ha prou, que som un, a veure, que som un poblet, eh? Som un estat reconegut, sí, però fins
i tot... Però amb unes dimensions.
No deixem de ser un poblet.
A tota escala, no? És el que deies tu, eh? Al final hem passat de no protegir res a potser l'altre extrem, i a més ho hem fet amb un temps rècord. Jo considero que molt rècord, i la gent està ficant les piles molt, sí, ràpid. Eh?
Jo aquí discrepo. Protegim què? Què protegim? No.
Sí.
Què estem protegint? Perquè... Si tu no protegeixes i no tens ningú que t'inspeccioni...
No, està clar, llavors que... queda amb voluntarisme, és el que estàvem dient fins ara, no? Que si jo... Ja hi ha assessors professionals i empreses, i n'hi ha moltes d'empreses que es dediquen a això, la Ruth és un exemple, no? de que es dedica a aquestes coses, però al final, si ningú... No? Si és voluntarisme, al final. Si ningú,
sí.
Ve i diu, escolta, aquí es passa la línia, perquè ningú està mirant la línia, no?
Sí, això, que t'arribi una multa, saps? Que un dia passi alguna cosa i dius, pues ara tens una multa, però clar, per poder posar la multa has de poder inspeccionar.
Clar, si no hi ha ningú que inspeccioni,
si no
ningú
inspeccioni, llavors...
I si tenim un inspector, clar, per no sé quantes empreses a Andorra, ara no em feu del número, i normalment, aviam, el que diré ara, possiblement ningú estigui d'acord amb mi, però bueno, pertanyem a una part d'Europa, on l'estraperlo, i ho dic clar en paraules de la postguerra, l'estraperlo està a l'ordre del dia, per tant aquí llei fuig que jo ja vinc, no feina, no? I això és així, bueno, però són el nostre caràcter, no hi podem fer-hi res, eh? No hi podem fer-hi res, eh? Aviam, no, nosaltres no tenim el caràcter dels alemanys ni el d'allò dels anglesos o del tema britànic, no? Per tant, jo crec que al final, jo me recordo fa molts anys, abans d'aprovar la Constitució, un conseller em deia, estava el Consell General, un conseller em va dir, diu, Andorra és el país que té més lleis que no es compleixen. Doncs pues mireu, amb tot el mal cor, eh, la llei de protecció de dades no s'està complint. Ho sento, eh? I ho dic amb tot el coneixement de causa. No s'està complint. Aviam, potser les grans empreses, les empreses públiques, estic a la CAS, ja tenim un cacau ara que les resolucions tenen 4 pàgines de protecció de dades i la resolució és de 3 i venen la gent a escoltar. Què és tot aquest espai? Bueno, tot és protecció de dades, però la resolució en si no li dono la prestació, o si li dono, 3 línies. Però anem a veure. Però, en fi, bueno, jo tinc la mateixa esperança que te l'acompanya. Jo crec que anirem d'avançar un poc a poc, però crec que haurem de canviar de generació probablement perquè això canvia de veritat.
El que potser també és les persones que han agafat el càrrec i que han jurat el càrrec, ja que jura el càrrec d'inspectora, o no han agafat potser la dimensió del que podia ser la tasca, o per a mentalitat del país volen dir, pues mira, faig això i si no m'agrada... plego i adéu, perquè sabem que hi ha un turnover a Andorra de rotació de personal a les empreses que és a vegades més d'un 50%, i potser és el reflexe també de lo que ha passat en aquest cas.
Potser és un reflexe de lo que passa en el sector privat, no?
Sí,
també...
és el que deia jo a l'inici, al final no és res que no estigui passant a altres empreses, i en empreses que és que tenen el que dius tu, una rotació de personal que és brutal. Són les persones que han accedit a aquest lloc que no han calibrat les dimensions de les responsabilitats que havien de tenir, o és que no hi ha més gent en qui poder delegar aquestes funcions i per tant acabes contractant gent que potser no és, però t'has de conformar? Clar, aquí ja llanço una mica la reflexió, vull dir, penso en veu alta, ostres, al final pots triar realment els millors professionals perquè tens on triar en diferents sectors, o t'has de conformar amb el que hi ha?
T'has de conformar amb el que hi ha o has de pagar un preu molt alt per tenir el que tu vols?
Clar, aquí ja llancem un altre debat.
Parlo del sector privat, eh? Vull dir, el sector privat va així.
No, però aquí la història fa... I l'expressió ja sabeu que és amb això, que l'expressió a mi em va fer por, però no por, el que va dir el Cerny Escaler, clar, és que diu, aquests llocs són càrrecs polítics que decideix el partit polític i fiques, sense saber si en saps o no en saps, el que deia abans, escolti,
escolta, no ara ser, mateix, això és el que ja no hauria
aquesta setmana, amb tots els respectes, i el Consell General elegeix el raonador del ciutadà, cosa que em sembla bé que sigui el Parlament, per exemple, que elegeixi una figura que entenc que cada vegada ha de ser més important per defensar els drets dels ciutadans, no? Però, clar, quan el síndic parla d'un procés més transparent del que havia abans i ara resulta de que ni mai ha fet una entrevista, escolti, els currículums i vostè té coneixements de drets humans, vostè té coneixements del que és un ombudsman, ho dic en anglès, vostè té coneixements de... No, és igual. És igual, no. Aviam, és veritat que una persona que com el raonador ciutadà o com un polític, el que se li demana és que prengui decisions i que els assessors els contracti. Això ja m'estic d'acord, els gestors els contracti i que contracti el millor gestor. I això és igual que les empreses. El millor gestor ja el contracta, jo prendré les decisions, però tu les gestiones, no? Clar, aquests organismes així independents, com pot ser temes de l'AFA, jo crec que si... els seus consells d'administració o les persones que vagin a ocupar aquests càrrecs han de tindre un mínim de requeriment del saber, no? Com a mínim, i el que després tinc clar també del saber fer, no? I això com es calibre? Doncs, bueno, vosaltres que esteu a les empreses o a la mateixa funció pública, hi ha uns processos de selecció on es demanen unes certes coses. Mira, vostè per ser raonador del ciutadà vostè ha de tindre això, 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 això i això, i vostè ha de tindre experiència d'això. És tan difícil fer això.
Això les empreses privades, totes ho tenim. O sigui, al final tothom sí, tens els llocs de treball.
Tens el teu perfil de lloc de treball.
Tens definit el que ha de tenir de mínim. I després sí que és veritat que t'has d'adaptar al mercat laboral el que hi ha. Però bueno, sí. És el que dèiem. Ostres, potser no acaba de complir però té una base. Bueno, doncs ja posarem un reforç. No? Posarem
sí, exacte. No,
o ja li farem formació, ja farem el que sigui.
Però això ha de ser transparent.
I una cosa que jo entenc que teniu avantatge a les empreses privades conforme les empreses públiques, és que vosaltres, clar, les empreses públiques estan encorsetades, deixem-ho així, amb el tema dels seus...
Les grelles
no? Salarials. Uh-huh. L'empresa privada no. L'empresa privada, mira, escolti, és que normalment per aquest lloc de treball el tinc calibrat a 2.000 euros, però si aquesta persona és molt bona, li dono 3.000 i punto.
O si m'està costant molt de trobar, perquè de vegades és això, sí. És que m'està costant molt de trobar, vaig a pujar el salari. Correcte. Perquè és que si no...
Nosaltres ens va passar a la Seguretat Social que, aviam, els metges tenim un gran problema perquè un metge se'n vingui fet un metge inspector. Clar, els salaris que estaven cobrant en baixos, llavors, clar, se'ns va plantejar aquest problema, i llavors hem de dir, no, canviem la graella dels metges perquè sigui més atractiu a nivell de lo que hi ha al mercat, eh? No perquè tinguin que donar més diners. Però, clar, era una mica ridícul que cobrés més un forense del Ministeri de l'Interior que un metge avaluador de la Seguretat Social. Llavors...
És que si pagues fora de mercat, al final també acabes tenint gent que no està en el mercat.
Exactament.
No és el professional que necessitaves, no és el professional exacte, amb els coneixements que tocava.
Jo crec que el sector públic, en aquest sentit, s'hauria d'emmirallar més, perdoneu, amb el sector privat, perquè vosaltres, a veure, teniu un tema que és l'empresa privada que vas... a guanyar diners, diguem-ho així. Ara, a què va l'empresa pública? A guanyar amb clients i serveis. A donar servei a la ciutadania. Que per això paguem impostos, no? Pues clar, al fin i al cap els objectius uns són, si vols tu, econòmics, però l'altre són també econòmics, perquè te'n vas amb un benestar que
és econòmic, però el servei l'has de donar igual.
Ah, exactament.
Vull dir, siguis privat, siguis públic, l'objectiu de la teva empresa és donar el millor servei a l'empresa privada per tenir el màxim benefici, per poder tenir el màxim de clients i poder guanyar diners, i l'empresa pública, doncs, bueno, perquè és la seva,
benestar,
la seva raó de ser.
I el benestar de la població. I un benestar que reverteix en que hi hagi més circulació econòmica, bla, 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 bla. No cal falta que ens diguem més amb aquesta història.
De lo que dius tu, Jacint, és una miqueta el que va declarar la senyora Trini Marín, la ministra, fa un temps, no massa mesos enrere, que hi havia dificultats a contractar gent en el servei públic justament per la grella de salaris que sí, no estava en adequació.
Sí, és així. És així. Mireu el BOPA, ja, si us hi fixeu bastant sovint que surten llocs de feina, surten dos i tres i quatre i cinc vegades, però quan mires el que s'està pagant, jo m'he fixat a vegades amb el nivell que dominem nosaltres, a nivell tècnic, no? A nivell d'informàtica, i tu mires el que estan pagant per una persona que acaba júnior o que entri o amb una poca experiència, dius, és que està molt lluny del que s'està pagant en el mercat normal, saps? Llavors ningú farà casa en això, per molta seguretat que et dongui accedir en un lloc
sí, ostres, ja vull
si estàs pagant
dia, sí.
moltíssim menys, no val la pena. La gent tampoc no... I a més, hi ha feina. Si no n'hi hagués, seria una altra història. Però hi ha molta feina al nivell privat. A dia
hi ha feina.
I a més, potser el que dius tu, Joan, aquest júnior, potser amb feina de final d'estudis, ha treballat per desenvolupar una app o una altra, o una programació o altra cosa... I ell el que el fa somiar potser és potser sí entrar en aquest sector públic, però dius, mira, potser m'interessa més ser autònom i fundar jo la mateixa empresa o treballar de moment en una empresa i després volar per les meves pròpies ales que no pas involucrar-me les meves competències en el sector
Correcte.
Públic.
I jo crec que el sector públic, jo sóc un ferm defensor de la part privada, eh? Jo crec que al final, el que dius tu, quan t'apreta la butxaca les coses funcionen molt més fàcils, no? A vegades al sector públic li falta aquesta part només de escolta, anem a avaluar els resultats de del que estem fent, no? No estem aquí tirant hores, no? Al final molta gent ens estem tenint un rendiment en qualitat, en servei, com deia al Jacint, no? I és això, no? Al final la gent es motiva pel projecte, es motiva per lo que pot arribar a fer o l'evolució que pot arribar a fer, i el que volem és que el sector públic també tingui els millors professionals per donar-nos servei. Al final és egoisme, al final aquesta gent ens ha de donar el servei als ciutadans, per tant han de ser els millors en el seu sector, el millor raonador del ciutadà, el millor a l'Agència de Protecció de Dades, el millor metge a la CAS, no?
Sí, sí.
Jo vull el millor, saps? Jo vull el millor. Ara, aquest millor s'ha de guanyar la vida, també. Saps?
No. També és veritat que l'administració, el que deies, no? Quan tu veus els edictes que surten normalment i són llocs, doncs, bueno, més d'una categoria potser una mica més júnior, doncs després quina possibilitat tens de créixer dins d'aquests llocs de treball, no? I és veritat que a les empreses privades sí que potser formalment no tant, però sí que hi ha un mini pla de carrera, de dir, pues mira, escolta, tu comences amb aquest salari, quan ja tinguis aquest curs que et proposarem, o quan tinguis el nivell d'anglès que nosaltres volíem però que no tens, doncs potser pujarem salari. I a l'administració pública, doncs és veritat que aquests plans de carrera potser no estan tan treballats. Per tant, quan algú vol accedir, doncs diu, val, doncs jo cobraré el salari aquest durant quant de temps, o què he de fer per poder evolucionar i poder guanyar més, tenir més responsabilitats, créixer dins d'un lloc de treball.
L'evolució hi és. A veure, l'evolució entre agafes la llei de funció pública o la llei de qualsevol cosa especial, i l'evolució hi és. El que passa és que a la funció pública hi ha un problema, diguem-ho, que és la teoria de les cadires, no? És a dir, si jo tinc 100 empleats, anem a posar, 100 empleats, jo no puc tenir 101 perquè d'entrada la plaça me l'ha d'aprovar el Consell General. Per tant, si jo vull pujar i l'Enric és el meu jefe, o li tallo el coll i llavors tindré la seva cadira, llavors la meva quedarà buida, o tenim un problema. Aleshores, clar, l'augment de... El que és més fàcil... Penso jo, no és aquest pla de carrera que sí que és. El que és més fàcil és moure fitxes.
Amb una empresa, mobilitat interna.
Exactament, però amb una empresa privada, els organigrames al final els pots adaptar a fins i tot a la funció del mercat. És a dir, ara necessito, per la informàtica, ara necessito que hi hagi gent que em faci més apps que no pas programes de RPG, ¿vale? De grans ordenadors. Clar, aleshores tu te n'aniràs del que va al mercat. Clar, la funció pública això ja no és el mateix. I és veritat que a la funció pública li costa més si hi ha algo de nou a reaccionar. Aquest sí que és un problema del sector públic. De l'agilitat.
Sí,
que jo, per exemple, amb el tema del fons de reserva, ja la seguretat social els hi dic, és que no podem estar encorsetats amb un tema de dir, hem de demanar permís al Consell General, per exemple, per alienar l'hospital. Però què passa aquí? Per anar a l'Hospital Vell de Santa Coloma. Però que he de demanar permís al Consell General, si és allò?
És meu.
És teu, no?
No, és meu, és de l'Enric, sí, és teu.
És nostre.
Jo per què he de demanar permís al Consell General, per exemple, per alienar? A mi em ve un rus, diguem-ho així, un rus, un americà, diu, mira, de l'hospital aquest, pues, no, jo què sé, 100 milions d'euros, una bestiesa, eh? Pues, escolti, jo som per les pensions, no? demà m'ho venc.
Si és un bon negoci, ho vens.
Exactament, clar, que per això està el fons de reserva, clar, per fer pasta, no? Perquè les pastes per les nostres pensions. Però clar, estem encorsetats per una llei, doncs pues, anem a canviar la llei.
Clar.
Això ja vam parlar moltes vegades, que hem de canviar la llei, hem de ser més àgils. I és veritat que el sector públic, encara que el fons de reserva ja no és ni parapública, és una altra dimensió que, bueno, això de la parapública tampoc ho entenc, però entenc que això que teniu l'empresa privada no el té el sector públic. Jo veia allà, però a més ho voldríem tenir, però estem en cursa de sort. Pues anem a canviar la llei,
clar,
anem a dir-li al Consell, i el Consell no n'ha de fer res de com ens gastem els diners. Tal. Qui ens ha de demanar responsabilitats no és els consellers, ni el govern, ni ningú. Qui ens ha de demanar responsabilitats, per exemple, com s'inverteix, han de ser els assegurats, que finalment som nosaltres que posem els diners allà i que els haurem de rebre. Pocs, molts, cap no, eh? O sigui, la gent que diu que les pensions no les corren, això no és veritat.
Espera, que ho deixo gravat,
no,
això,
ja t'ho dic jo. No, només està gravat.
Demà està el podcast, o sigui, que no us preocupeu.
Aquí la història és aquesta, però sí que és veritat de que el que no podem fer és encorsetar un tema, per exemple, i parlo de fons de reserva, perquè és un tema econòmic. Escolti, les inversions avui no les pots fer demà.
No, s'han de fer
les fas avui
i
les fas demà, no?
No.
Aleshores, aquí és per mi és l'exemple més clar de l'encorsetament que té el sector públic amb el fons de reserva de jubilació de la Seguretat Social.
Bé, doncs anem a publicitat i tornem a trobar la Ruth Ponce, el Joan Guixà i el Jacint Risco aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. A Carrefour Epicent comencem l'any amb preus imbatibles a totes les seccions, com el pollastre sencer en safata per només 2,99 € al quilo. I ara aprofita el mes blanc a Carrefour Epicent amb tot el que necessites per vestir la teva llar al millor preu, com els llençols tèrmics en diferents estampats i mides a partir d'11,95 €, o les tovalloles de cotó fetes a Portugal en diferents mides a partir d'1,20 €. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, Font d'Aigua, 724-11-8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Jacint Risco, la Ruth Ponce i el Joan Guixà. Bé, estàvem aquí a micro tancat durant la pausa publicitària fent hipòtesis de raonador del ciutadà, com deies tu, Jacint. Bé, s'estan fent una miqueta aquesta selecció. 8 dones, 5 homes, un ventall bastant ampli de candidatures presentades.
Sí, la veritat és que a mi em sembla bé. El que no m'ha semblat tan bé és els comentaris que he sentit. No, ha de ser una dona, no, escolti. Ha de ser qui més competències tingui,
el que dèiem abans.
Que ara li tocaria una dona, bueno, pues, per regla de tres, pues, el pròxim cap de govern, pues, no cal que es presenti cap home, que ha de ser una dona, no, escolti. Jo crec que amb aquesta història, i seré curt i concís, el que tingui més competències que entri.
Exacte.
I que ho faci, que creiem que tingui les competències adequades per al càrrec, punt. Mm.
És així.
Això és una posició que, a part que és el Consell General, doncs, que examina les candidatures, però és triar, no diria un enemic, però estàs posant una persona en una situació, diguem, de sivella complicada, perquè estàs, diguem, en dos fronts i rebent per les dues bandes.
Però jo crec que amb això encara guanya més pes el que estava dient al Jacint. O sigui, com més professional sigui aquesta persona, molt millor. O sigui, al final no és ficar-te un enemic, al final és ficar-te una persona que sap del que parla,
que
sap
competent,
que sigui competent, i no és un enemic, és una persona que et farà anar per on has d'anar, i és així. No,
hi ha de tenir unes habilitats, a part d'uns coneixements, d'una experiència, d'un savoir-faire, no? Ha de tenir una capacitat de comunicació molt bona, vull dir, ha de ser algú que sigui capaç de negociar, capaç d'explicar les coses, tant en una banda com a l'altra. Per tant, jo penso que bueno, això ho han de tenir molt en compte a l'hora de triar, independentment de que sigui una dona o que sigui un home, de ser qui tingui les millors competències per poder-ho fer.
Aquí l'única, diguem, per l'experiència que m'he tingut aquests darrers anys que m'he dedicat més als temes socials i d'això, a veure, no vaig en contra de la figura del raonador, no? Sinó vaig en contra de les competències que li dona la llei. És a dir, el raonador del ciutadà pot decidir? No. Aquest és el gran problema, perquè si el raonador del ciutadà, per exemple, no pot mediar en un conflicte entre un administrat i una administració, sinó que el raonador del ciutadà que fa, miri, escolti, què ha passat amb això, per exemple? No li han donat una prestació a la CAS? Ah, que aquestes n'hi ha moltes. Doncs bé, el raonador demana un informe a la CAS, miri, no li hem donat per això, per això, per això. Quan ha acabat aquest tema, el raonador del ciutadà se'n va veure el ciutadà i li diu, miri, és que la CAS m'ha dit això. Ah, i? Ah, miri, és el que hi ha. Clar, llavors què faig? Miri, és una hora dels tribunals. Clar, aquí és el que, en un país tan petit com el nostre, entenc que tenir un raonador ciutadà que no pugui prendre decisions, en el sentit d'un mediador, estic parlant d'un mediador, o d'un àrbitre, jo crec que hauríem de fer un pas endavant en aquest sentit. Recordo una vegada parlant amb un catedràtic d'una universitat de Latinoamèrica, deia que amb els temes penals, amb els temes penals, i aquí a Andorra ho havíem fet, o amb petits judicis, i a Espanya hi havia el juez de paz, que li deien, per entitats petites, ara hi ha un... I ara el teu fill trenca un vidre i Déu te'n guarda el que et costarà aquell vidre, perquè tu abans t'arribava la policia, mira, que el meu fill ha trencat un vidre, la factura val tant, 50 euros. Ara no. Declaració, denúncia, abogats, psicòlegs... Mare de Déu, que el meu fill ha trencat un vidre d'una pedrada, per l'amor de Déu. Llavors, en un país tan petit, jo crec que hauríem de trobar un tema de resolució de conflictes, perquè, a veure, el raonador del ciutadà és per resoldre conflictes, en el qual el raonador del ciutadà tingués una certa potestat per resoldre, no tots els temes, estem d'acord, o que pugui fer de mediador, o d'àrbitre fins i tot, no? Perquè normalment ara sí que és veritat que li hem donat una mica de competències amb el privat, cosa que també em sembla molt bé, però clar, no té poder decisori. I aquest no tenir aquest poder decisori el trobo mancat de força. Una mica com el defensor de l'afiliat de la Seguretat Social, no? Defenses l'afiliat, però clar, escolti, si no tens poder de decisió...
Al final és un canal de comunicació, doncs...
Bueno, vas allà, com algunes vegades he dit, i parlant vulgarment, i sense menyspreuar les dues figures, l'assegurat o el ciutadà se'n va allà a desfogar-se. I dius, home, perquè clar, el ciutadà el que vol és solucions. No vol que hi ha una persona que diu, tens raó. Però va, si tens raó, mira, vés-te'n al Consell d'Administració de la CAS o vés-te'n als tribunals a que et donin la raó.
Bueno, veiem com evoluciona aquesta figura i si també se li vol donar doncs, una miqueta més de poder, que també podria ser una solució.
Ja, bueno, crec que sí, no? És el que diu ell, no? Al final tot ajuda i som petits, com deies tu, és un país, però, ostres, som poquets, ostres, les coses podrien ser molt més àgils, tampoc cal que sigui tot tan pautat i tan... No?
I que al final de cara, doncs, el que deies, el defensor de l'assegurat, si la gent veu que no aporten solucions perquè no poden, perquè no tenen més eines per poder-ho fer o més competències per poder-ho fer, doncs al final és que la gent doncs, ja no hi anirà, no? Ja, perquè qui li diguis, ah, doncs vés a la CAS, que hi ha un defensor de l'assegurat, et dirà... Per què? Perquè hi he d'anar si no em farà res, rato, no? No em solucionarà res. No? És una mica això.
Sí, aviam com. Per tancar avui aquesta tertúlia, hi ha hagut una pujada de les tarifes per als tractaments fora d'Andorra i dels acompanyants feta per la CAS. Bé, bueno, sempre podia ser més, però ja és una bona cosa de... tenint en compte doncs, que les despeses quan es té que fer un tractament fora doncs, són més elevades i no tothom té la butxaca per assumir-ho.
Bueno, la veritat és que quan se'ns va plantejar, bé, nosaltres tenim tots els decrets del govern que tenen d'allò, nosaltres és preceptiu que diguem la nostra opinió, però no és vinculant. Deixem-ho així, no? Deixem-ho així, nosaltres que coneixem les despeses i el tema, deixem-ho així. És veritat que les tarifes estaven una mica obsoletes i continuen estant-hi, perquè veiem un hotel a Barcelona. El que passa és que, clar, el que s'està buscant aquí és que tinguis... I, a més, la pujada ha sigut molt important, no? Bueno, aquesta vegada ens han apujat el que ens han de pagar, i, però si mirem enrere, pues, el govern, hi ha certes tarifes que les han quintuplicat i és nosaltres que tenim que pagar. No? Aleshores, potser una cosa per l'altra. Ara bé, jo el que sí voldria llançar una llança sobre això, potser no tots els països, però la nostra sanitat, com algú ha dit, era de 5 estrelles, ja no pel que tenim aquí, que sí, que podria ser millor, segurament és acceptable, però si escolteu, fas així i estàs al millor hospital de Barcelona, de Toulouse, de París, de Montpellier, i si vols tu, de Coimbra, Portugal, que tenen una universitat de medicina, o, no sé, és a dir, els andorrans és algo increïble. És que tu necessites operar-te a un hospital a Barcelona i en una setmana t'operen. Si jo fossis espanyol i amb la seguretat social estaries un any. Per tant, amb això tenim algo increïble. I a més resulta que a sobre ens paguen el desplaçament. A sobre ens paguen... No sé, escolti, és veritat que la seguretat social aquestes despeses pugen fort, però jo crec que jo almenys em queixo de moltes coses a la seguretat social, com no podré ser d'una altra manera, donat el meu caràcter, però aquesta és una bona notícia, lògicament, clar que sí, perquè hi ha gent que no s'ho pot sufragar, i a veure, els tractaments de radioteràpia, per exemple, són terribles, i més ara que les màquines et fan un tractament al matí i a la tarda. Matí i tarda, clar, no pots pujar cada dia i baixar, jo ho he fet una vegada, eh? 20 dies, pujar i baixar cada dia i són 5 minuts, eh? 5 minuts i cap a
Andorra. 5 minuts per tornar.
5 minuts i tornar, i cuidado. Llavors dius, home, clar, jo recordo que quan hi vaig anar, la meva senyora em deia, quedem-nos aquí, arribem a Barcelona, 5 minuts, i les altres 23 hores i 55 minuts, què fem a Barcelona? No és casa nostra, estem en una pensió...
On vas, no?
Sí, bueno, el dinar és un dia al Corte Inglés, estem d'acord.
Sí, però cada dia...
Però, clar, tu que fas la quimioteràpia estaràs en condicions d'anar-hi.
Tampoc estàs per passejar, no?
Ah, estic d'acord. Jo crec que això converteix els residents, bueno, els que vivim a Andorra, en uns privilegiats. Amb la sanitat estem privilegiats vis-a-vis, per exemple, dels nostres veïns del sud. Eh? Estem privilegiats i això és algo que preservarem. La gent em preguntava pel tema aquest amb l'acord d'associació i, bueno, com que mantindrem acords bilaterals, per exemple, jo me'n vaig a l'Hospital de Barcelona o me'n vaig a la Tecnon perquè tinc un conveni amb la Tecnon. D'acord? No, també el tinc amb la Seguretat Social Espanyola, però el tinc amb la Tecnot, amb la Clínica Barraquer i amb l'Institut de l'Ull, amb el Sant Jordi del Cor, o sigui, amb els millors. I això jo crec que l'Andorra, el govern, la Seguretat Social, ens hem d'aplaudir i, a més, que tot és millorable, però millor que ho tenim nosaltres, jo us puc assegurar que cap país d'Europa ho té.
Bueno, doncs tenim una gran sort. Avui, doncs, s'ha fet ràpid, aquesta tertúlia, avui.
S'ha fet ràpid, sí.
Sempre passa ràpid. Ruth Ponce, merci per haver vingut avui.
Gràcies, Enric.
Joan Guixà, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jacint Risco, merci per haver vingut.
Gràcies a tu.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.